Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia i aplana el terreny pel retorn de Carles Puigdemont i la rehabilitació de política d'Oriol Junqueras. Jordi Fortià.
Aquesta opinió no és vinculant per al Tribunal, però ja ha generat una allau de reaccions polítiques. Des de Junts, Jordi Turull, i des d'Esquerra, Oriol Junqueras, ja s'han pronunciat.
Per nosaltres és un petit pas processal, però entendran que per Junts per Catalunya és un gran pas pel retorn dels nostres exiliats i per l'aplicació ja definitivament a tothom que se la mereix de la llei d'amnistia.
Que sabíem que mai no hi havia hagut malversació, que mai no hi havia hagut rebel·lió, que mai no hi havia hagut cap de les acusacions que han justificat aquesta persecució judicial, aquesta persecució penal.
Junts evita alinear-se amb el PP abstenint-se de l'esmena dels populars per allargar la vida útil d'algunes centrals nuclears com la d'Ascó.
La decisió dels independentistes ha impedit que s'aprovi aquesta esmena i dona oxigen un cop més a l'executiu de Pedro Sánchez, malgrat l'anunci de trencament de relacions entre Junts i PSOE.
Vist per sentència al judici el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
El judici per la presumpta revelació de secrets de la parella de Díaz Ayuso s'ha tancat sense que García Ortiz fes servir l'últim torn de paraula com s'havia especulat.
El Ministeri d'Agricultura ordena que es confini tot l'aviram que viu a l'aire lliure per evitar la propagació de la grip aviària.
Això implica estendre el confinament a les explotacions agrícoles i a les d'autoconsum o les que produeixen carn o ous per a la venda directa. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, fa una crida a la calma.
En principi no tenim cap cas confirmat a Catalunya, però totes les precaucions són poques i jo que sempre dic la millor prevenció en bioseguretat és doncs, seguir les, el més estricte possible les mesures de, i les normes que en aquests moments tenim. Per tant, de moment, tranquil·litat, però estar tots atents i fer bé la feina.
I en cultura, en marxa l'entrega dels Premis de Comunicació Local, on el gran protagonista és el periodista Josep Cuní, que rep el Premi d'Honor de la Comunicació que atorga la Diputació de Barcelona.
A la convocatòria s'han presentat un total de 72 candidatures de tot Catalunya. Recordem que la gala s'emet en directe per la xarxa Més i es podrà recuperar a 11:15 per les televisions locals.
I en esport, Genira Gallut, avui tenen un nom propi, el de Xavi Pascual, nou entrenador del Barça de bàsquet.
El tècnic de Gavà enceta la seva segona etapa al club 9 anys després i signa per dues temporades i el que queda d'aquesta fins al 2028. Pascual, amb qui el Barça va aconseguir la darrera Eurolliga fa 15 anys, s'incorpora dilluns a l'equip i debutarà la setmana vinent contra l'Efes a Istanbul.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Situació ja força bruta. Està arribant molt de polsim en suspensió. També tenim núvols enganxats a la costa, que són força amenaçadors, però no deixen pluja. I, a banda, també alguns núvols prims enmig d'aquest ambient més aviat suau. Només allà on bufa una mica més el vent, la sensació no és tan agradable. Però déu-n'hi-do, aquesta tarda hem arribat a fregar els 25 graus en algunes comarques de Ponent. Al llarg d'aquesta nit i del divendres, els núvols seran les... I, de fet, durant el matí ja, cel força tapat a gran part del país, amb algunes pluges que aquesta nit ja aniran agafant cos i que demà al matí seran extenses al Pirineu Lleidatà. A la resta del país, molts núvols, però poca aigua, i despertarà el divendres molt suau, també amb molt de vent, al Pirineu. Durant la tarda, algun xàfec més intens caurà entre les comarques del Camp de Tarragona, àrea de Barcelona i l'interior gironí, i continuarà plovent a la cara sud del Pirineu Lleidatà, amb una temperatura encara molt suau. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a veure, de moment a aquesta hora ens queden algunes vies, algunes aturades, sense ser una tarda complicada. Bàsicament destacarem d'una banda la C-17 al tram de Parets del Vallès en sentit sud, la C-58 de Montcada al Nus, d'entrada a Barcelona, i puntualment la C-60 Argentona en sentit Mataró. El que no va gaire bé encara és la ronda de dalt de Barcelona en sentit Trinitat, amb trams, això sí, intermitents, fragmentats, entre Sarrià i pràcticament fins a Valldaura en aquesta direcció. També destacarem la C-32 de sortida de Barcelona, Sant Boi de Llobregat, amb molta lentitud encara en sentit, per tant, Castelldefels. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La justícia europea es pronuncia per primer cop sobre la llei d'amnistia i obre una escletxa al futur retorn de Carles Puigdemont i a la rehabilitació política d'Oriol Junqueras.
L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala gran part de la llei, tot i que veu vulneracions en algunes parts del text. Aquesta opinió no és vinculant per al Tribunal, però ja ha generat una allau de reaccions polítiques. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull ja s'han pronunciat.
I, òbviament, també s'han pronunciat el PP i Vox, que a grans trets treuen importància a l'informe i continuen en la seva postura d'atacar Pedro Sánchez a través de la llei d'amnistia. Pere Sanz.
L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la major part de la llei d'amnistia. Segons el lletrat, la normativa s'ha aprovat en un context real, diu, de reconciliació política i social i no suposa, per tant, cap autoamnistia. L'advocat general de la Unió considera també que la llei no afecta els fons europeus. Segons l'informe, per donar la responsabilitat comptable per l'UO, no afecta els interessos financers de la Unió Europea. Per contra, el lletrat posa objeccions, això sí, de procediment i critica el límit de 2 mesos que es marquen l'aplicació de la norma. El dictamen de l'advocat aplana ara el camí pel retorn de Carles Puigdemont i l'habilitació d'Oriol Junqueras. Justament, des de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, apuntava sense marcar terminis el retorn dels exiliats.
Per nosaltres és un petit pas processal, però entendran que per Junts per Catalunya és un gran pas pel retorn dels nostres exiliats i per l'aplicació ja definitivament a tothom que se la mereix de la llei d'amnistia.
I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha assegurat que l'informe avala la posició dels republicans.
Que sabíem que mai no hi havia hagut malversació, que mai no hi havia hagut rebel·lió, que mai no hi havia hagut cap de les acusacions que han justificat aquesta persecució judicial, aquesta persecució penal que ha portat a molta de la nostra gent a l'exili o a la presó.
També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat la seva satisfacció per la posició de l'advocat.
Estic content que hi hagi aquesta revolució, que he estat sempre confiat que seria així, i a més afegeixo, demano un cop més com a president de Catalunya que s'apliqui amb agilitat i sense subterfugis una llei que és bona per Catalunya i que és bona per Espanya.
Des de Madrid, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, celebra la decisió de l'advocat europeu i des del Partit Popular s'insisteix que es tracta d'una llei immoral i sosté que el lletrat europeu apunta a una possible vulneració de drets.
Gràcies, Pere. Doncs en clau política, també Junts evita alinear-se amb el PP, abstenint-se de l'esmena dels populars per allargar la vida útil d'algunes centrals nuclears com la d'Ascó.
La decisió dels independentistes ha impedit que s'aprovi aquesta esmena i dona oxigen un cop més a l'executiu de Pedro Sánchez, malgrat l'anunci de trencament de relacions entre Junts i PSOE.
Jordi Casino.
L'esmena que s'ha votat a la Cambra Baixa va ser introduïda pel partit d'Alberto Núñez Feijóo al Senat, on té majoria absoluta en la tramitació de la llei de mobilitat sostenible que ha estat aprovada i ha rebut el suport de 171 diputats, 172 han votat en contra i 7, els de Junts, s'han abstingut. Per tant, tot i les amenaces dels de Puigdemont de bloquejar la legislatura, aquest dijous han tornat a permetre que algunes de les iniciatives del govern espanyol tirin endavant. Escolteu Ana Martínez del PP, Eloi Badia de Sumar i Cristina López del PSOE.
Mantener las centrales es bueno porque garantiza el suministro y segundo porque la luz será más barata.
Endesa i Iberdrola controlen el 50% del consum elèctric català. El que està en joc és si perpetuem un càrtel de 2 multinacionals o democratitzem l'energia amb centenars d'empreses del sector renovable.
Quieren alargar las vidas de las nucleares, sin rubor, sin informes técnicos y sobre todo sin pensar en la gente.
Un ple del Congrés que ha aprovat també de forma definitiva la nova llei que regula els serveis d'atenció als consumidors, un text que entre d'altres coses prohibeix les trucades d'espam i que obligarà a les grans empreses a atendre en català en menys de 3 minuts i per una persona sempre que es demani.
I encara un darrer titular més de política, vist per sentència el judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
En l'última jornada, l'acusació particular ha mantingut que la presumpta filtració de dades de la parella d'Isabel Díaz Ayuso va destruir la seva presumpció d'innocència, li va imposar una sentència política i el va convertir en moneda política. El judici ha quedat vist per sentència aquesta tarda, després que el fiscal general hagi rebutjat fer ús del seu dret a una última intervenció.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. El Ministeri d'Agricultura ordena que es confini tot l'aviram que viu a l'aire lliure per evitar la propagació de la grip aviària. Això implica estendre el confinament a les explotacions agrícoles i a les d'autoconsum o les que produeixen carn o ous per la venda directa al consumidor.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida a la calma i recorda que es tracta d'una mesura preventiva.
En principi no tenim cap cas confirmat a Catalunya, però totes les precaucions són poques i jo que sempre dic, la millor prevenció en bioseguretat és doncs, seguir les, el més estricte possible les mesures de, i les normes que en aquests moments tenim. Per tant, de moment, tranquil·litat, però estar tots atents i fer bé la feina.
Doncs des de l'Associació de Criadors de la Raça Prat reiteren que les mesures de prevenció contra la grip aviària ja es compleixen, com ara el tancament de les aus als corrals per evitar que entrin en contacte amb altres de salvatges i ocells silvestres. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
L'Associació de Criadors de la Raça Prat reitera que les mesures de prevenció contra la grip aviària ja s'estan complint, com és el tancament de les aus als corrals per evitar que entren en contacte amb d'altres de salvatges o ocells silvestres. També aquest dilluns s'han fet les analítiques que han de confirmar que l'aviram està lliure de qualsevol malaltia i, per tant, es podria enviar a la Fira Avícola de la Raça Prat, que se celebrarà a finals d'aquest mes i en cas que la Generalitat confirmi que es pot celebrar. Escoltem el seu president, Gerard Llamas.
A totes les explotacions que tenim ara mateix de Raça Prat, ja sigui aquí al Prat de Llobregat, ja sigui d'autoconsum, de multiplicació, dedicat a la comercialització, les aus sempre romanen tancades. És a dir, sempre tenen un sostre protegit i, de fet, si agafo un pla aquí darrere, veureu que tenim un sostre per protegir el tema de les defecacions de les aus migratòries. És a dir, sempre s'han pres mesures a nivell de la influència aviària.
Un altre dels espais, com és la granja Torres, l'única que comercialitza el pollastre pot elevar, ja fa setmanes que segueixen totes les mesures de seguretat contra la grip aviària.
En clau econòmica, el Banc Sabadell guanya prop de 1.400 milions d'euros fins al setembre i bat un nou rècord de beneficis. És un 7,3% més que l'any passat. Són els primers resultats després del fracàs de l'OPA hostil del BBVA i s'expliquen pel creixement dels volums de crèdit i els recursos dels clients. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Altres dades rellevants d'aquests nou primers mesos de l'any són que la concessió d'hipoteques ha augmentat un 26% i el nou crèdit al consum s'ha enfilat fins als 2.216 milions, un 19% més. En empreses, els préstecs i crèdits han assolit els 13.902 milions. Pel que fa al marge d'interessos, ha baixat un 3,2% interanual i les comissions netes s'han elevat fins als 1.032 milions d'euros fins al setembre. Pel que fa a la filial britànica TSB, ha disparat el benefici net fins al 198 milions de lliures fins al setembre, que és prop d'un 44% més. I, per acabar, l'estimació de la remuneració que rebran els accionistes és positiva per al període 25-27, és de 6.450 milions d'euros, cosa que representa prop del 40% del valor actual del mercat de Banc Sabadell.
I multa en Twitter amb 5 milions d'euros per publicar anuncis de xiringuitos financers.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha multat amb 5 milions d'euros Twitter International Unlimited Company, l'empresa d'Elon Musk, responsable de la plataforma X, per publicar anuncis de xiringuitos financers. La publicitat de criptomonedes, que utilitzava notícies falses amb la imatge de famosos, ha estat considerada una infracció continuada molt greu per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que ha sancionat la plataforma X d'Elon Musk.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat a Lleida el nou edifici de consultes externes de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. L'equipament en mar estiu ha costat 46 milions d'euros i ha permès incrementar la superfície del complex hospitalari en un 30%. Ho ha dit Lleida Ràdio, Quim Gasó.
El renovat equipament en marxa des de l'estiu ha representat una inversió de 46 milions d'euros, gairebé la meitat dels quals provinents de fons europeus, i ha ampliat la superfície del complex hospitalari en un 30%. Illa ha reivindicat la sanitat pública com un servei essencial i una eina de cohesió en tot el territori.
La sanitat és la política pública més ben valorada pels ciutadans i la que més cohesiona la nostra societat. Qualsevol persona de les terres de Lleida, del Pirineu, de la Vall d'Aran, qualsevol persona sap que amb independència del seu estatus econòmic, que amb independència del seu estatus social, quan creï aquestes portes rebrà exactament la mateixa atenció.
En total, més de 2.000 persones provinents de la demarcació de Lleida, però també de tota l'àrea d'influència de la capital del Segrià, utilitzaran aquest equipament cada dia. El president Illa també ha aprofitat la seva visita a Lleida per signar un conveni per al desenvolupament de projectes amb intel·ligència artificial en l'àmbit sanitari, juntament amb el ministre Òscar López. L'acord ha formalitzat l'aportació de 27 milions d'euros de fons europeus per tal de millorar l'assistència domiciliària i l'atenció personalitzada.
I encara en l'àmbit sanitari, els alcaldes de l'àrea bàsica de salut d'Agramunt han demanat avui a la consellera de Salut, Olga Pané, fórmules que ajudin els pobles petits a mantenir una bona assistència sanitària. Ràdio Ciutat, Txell Barnaus.
Després de viure episodis de falta de metges, com el del 2023, els alcaldes han demanat avui que Salut sigui sensible als pobles petits, on serveis com els consultoris són de gran necessitat, sobretot perquè la població està molt envellida. Així ho indica l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández.
La gran reivindicació és que els nostres pobles estan perdent tots els serveis. I l'únic servei que encara ens quedava era el servei del consultori. I el que no volem és perdre aquest servei del consultori, que era de lo poc que teníem als pobles, i a més és dels pocs serveis que necessiten les persones que viuen als pobles, que majoritàriament són d'edat avançada.
Cal recordar que l'àrea bàsica de salut d'Agramunt està formada per 15 pobles de 5 municipis de 3 comarques, l'Urgell, la Segarra i la Noguera. Agramunt és el nucli de població més gran, tot i que els altres pobles comptaven amb consultoris on es desplaçava un metge i un equip d'infermeria. Amb la falta de metges, alguns consultoris s'han tancat i altres només obren un cop per setmana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els professors de secundària denuncien una pèrdua del poder adquisitiu d'un 21% en els darrers 15 anys. És per això que reclamen millores en la retribució i evidencien que els sous dels docents catalans estan a la cua d'Espanya. Adverteixen que això té conseqüències en la qualitat de l'educació. Esther Minguell.
El sindicat Professors de Secundària ha elaborat un informe sobre l'evolució de les retribucions des del 2010 i denuncia que els docents catalans són dels més mal pagats de l'Estat. Es consideren els grans oblidats pel creixement econòmic i denuncien un deute en complements d'antiguitat, les pagues extres o les llicències d'estudi retribuïdes. Demanen a la Generalitat que reaccioni per evitar una professió empobrida i sense incentius. Ramiro Gil és responsable d'acció sindical dels professors de secundària.
Un perjudici acumulat que al final fa que la professió es converteixi cada vegada en una professió menys atractiva i un model retributiu que no és sostenible si volem una educació de qualitat. Per tant, si el Departament d'Educació vol millorar la qualitat educativa i els resultats educatius, una de les coses que ha de fer és millorar les retribucions dels professors.
Adverteixen al Departament d'Educació que la manifestació d'aquest dissabte és un toc d'alerta i li reclamen que s'obri a negociar les condicions laborals.
Doncs encara en terreny educatiu, Esther, la xarxa estrena el podcast L'Hora del Pati, que dona veu a estudiants de secundària que conversen amb el professor i escriptor Cristian Oliver. Avui s'ha presentat a l'Institut Verdaguer de Barcelona amb la participació de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
Tres dels estudiants que han col·laborat en el podcast, l'Aaron, la Júlia i la Bianca, han pogut compartir l'experiència d'enregistrar un capítol amb la consellera Niubó. De manera distesa i informal, han parlat de com es pot millorar el sistema educatiu, de com s'informen els joves o qui no es fan del mòbil. La consellera valora la importància de donar veu als adolescents i tractar temes que els interessen.
M'ha semblat una iniciativa molt interessant, una proposta que m'ha semblat fresca i que d'alguna manera doncs, representa aquesta necessitat dels joves de ser escoltats. No és veritat que no tenim grans espais informatius formals per comunicar-nos amb ells, per sentir la seva opinió, i realment s'han parlat de temes molt interessants, xarxes socials, l'ús del català, i també m'ha sorprès positivament molt l'opinió que tenien. Hem parlat d'assetjament, de l'amor, no, de la pressió social a les xarxes, de desinformació, i pensem que són qüestions que des del sistema educatiu també ens interpel·len i ens ha interessat molt doncs, poder-ho escoltar.
L'Hora del Pati compta amb 8 capítols i es pot veure en format àudio i vídeo a través de la plataforma La Xarxa Més.
I en territori, el Departament de Territori amplia la freqüència d'abusos entre Tarragona i Reus. La consellera Sílvia Paneque ha aprofitat per firmar també el protocol per la construcció de la nova estació d'autobusos amb un cost d'uns 20 milions d'euros. La nova ràdio, Aleix Pérez.
El Departament de Territori de la Generalitat ha ampliat des d'aquest dijous la freqüència d'abusos entre Tarragona i Reus. En total s'afegiran 16 trajectes d'anada i 16 de tornada de la línia express fins a arribar als 58 trajectes diaris Tarragona-Reus i Reus-Tarragona els dies laborables. Els dissabtes s'afegiran 9 expedicions d'anada i 8 de tornada, mentre que els diumenges i festius el volum dels desplaçaments s'incrementaran en 10 les anades i 11 les tornades. També s'impulsa una línia directa entre la ciutat de Tarragona i l'aeroport de Reus amb un servei que serà actiu entre març i octubre. Escoltem a Sílvia Paneque.
Per tant, reforcem avui un dels corredors més importants del país, que uneix Reus i Tarragona, i ho fem amb aquesta mirada de tenir una millor connectivitat i, a més, amb una mobilitat més accessible i més sostenible. Per tant, el compromís del govern de Catalunya amb Reus, Tarragona, amb tota la demarcació és innegable.
Per altra banda, la consellera també ha firmat el protocol per la construcció de la nova estació d'autobusos de la ciutat. Pel que fa al futur edifici soterrat, la Generalitat invertirà 20 20 milions d'euros i ja s'està treballant en la redacció del projecte bàsic, la qual s'espera que estigui finalitzada abans d'acabar l'any.
En cultura, en marxa l'entrega dels Premis de Comunicació Local, on el gran protagonista és el periodista Josep Cuní, que rep el Premi d'Honor de la Comunicació que atorga la Diputació de Barcelona.
Però hi ha molts altres guardons. A la convocatòria s'han presentat un total de 72 candidatures de tot Catalunya. Recordem que la gala s'emet en directe per la xarxa Més i es podrà recuperar a 11:15 per les televisions locals.
Doncs seguint aquesta gala, el Paranimf de la Diputació i el nostre company Pol Rojas. Pol, bona tarda.
Bona tarda. Fa escassos minuts que el Paranimf de la Diputació de Barcelona acull la gala de la 38a edició dels Premis de la Comunicació Local, uns premis que busquen potenciar i enriquir els mitjans d'informació de proximitat. Els guardons organitzats per la Diputació de Barcelona reparteixen 42.000 euros distribuïts en 6 categories diferents. De moment ja coneixem el guardonat a la millor iniciativa comunicativa d'un ens local de la província de Barcelona, que correspon a Tu tens la clau, de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Per altra banda, com bé heu comentat, també coneixem qui ha estat premiat amb el Premi d'Honor d'enguany, que correspon al periodista Josep Cuní per la seva gran trajectòria marcada pel rigor, la innovació i el compromís amb la comunicació de qualitat. Seguim ben pendents aquí al Paranimf de la Diputació d'aquesta entrega de premis.
Moltíssimes gràcies, Pol. Joques Grasses farà un segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 9 d'octubre.
L'anunci arriba després que les entrades per al primer dels concerts de comiat s'assaurissin en 20 minuts, en el que ha suposat un rècord inèdit fins ara per un grup en català. Els tíquets per a la segona actuació, el dia abans del mateix recinte, es podran adquirir a partir d'aquest divendres a les 12 del migdia.
També la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, el Maresme i la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú seran les protagonistes de les visites inesperades de la Setmana de l'Art a Catalunya.
Des del 27 de novembre, més de 50 activitats posaran en relleu la relació entre galeries d'art i museus sota el lema «El groc et crida, l'art t'espera».
David Navarro.
El groc és el leitmotiv escollit per la Setmana de l'Art. Per això, diverses galeries i museus convoquen propostes que giren entorn a aspectes relacionats amb aquest color. Performance, tastos de vins, recitals, activitats dirigides a fomentar l'art i el seu accés. És el cas de les visites inesperades, com ha explicat la comissària Montse Frisac. Obres contemporànies dialoguen amb peces dels museus com el Víctor Balaguer.
Els diàlegs es produeixen amb una obra del museu o a vegades amb un espai. Per exemple, a Vilanova hi ha una obra, una pintura que va sobre el tema del suïcidi i que obre una mica l'exposició i que dialoga amb tota la pinacoteca del Museu de Vilanova, que té dues obres que tenen a veure amb el tema del suïcidi, però en aquest cas en el segle XIX.
Així, per exemple, la Fundació Palau, les obres de Picasso dialogaran amb peces d'artistes com Jordi Martorano, de Pigment Gallery, o Marina Gasparini, del Tibanou Gallery.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. Xavi Pasqual és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic de Gavà enceta la seva segona etapa al club 9 anys després i signa per dues temporades i el que queda d'aquesta fins 2028. Pasqual, amb qui el Barça va aconseguir la darrera Eurolliga ja fa 15 anys, s'incorpora dilluns a l'equip i debutarà la setmana vinent contra l'Efes a Istanbul. Tot plegat l'endemà de la victòria dels blaugranes en la visita a la pista del Bayern de Munic, 74-75. L'equip d'Òscar Orellana va anar per davant al marcador, volíem dir, durant tot el partit i va mostrar una cara millorada davant els bavaresos. Ho explicava el tècnic.
Preparat força bé durant aquests dos últims dies. La clau, sense cap tipus de dubte, és l'esperit que ha tingut d'equip, de competir, de lluitar i de posar tothom els interessos de l'equip per sobre dels seus individuals. Sí que m'agradaria dir també que és una victòria d'equip i que en Joan doncs, també és partícip d'aquesta victòria. Vull dir, nosaltres les coses que podem fer en dos dies no són equiparables a tota la feina que havia estat el Joan. Per tant, m'agradaria doncs, dedicar-li aquesta victòria.
I en handbol no marxem d'Europa perquè el Barça rep aquest vespre a 9:15 al Wisla Plock després de 3 setmanes sense Champions. Els blaugranes ja van guanyar ampliament 24-34 en l'enfrontament d'anada a terres poloneses i buscaran ampliar la distància amb la tercera plaça del grup. Dicamem és el capità blaugrana.
A ver, queda otros partidos por jugar, ¿no? Pero se nos pone las cosas bastante bien para quedar dentro de los dos primeros y es lo que queremos, quedar ahí. O sea que sabemos que van a volver con una ganas de revancha, ¿no? Porque ganamos ahí en su campo y bien. pero estamos preparados, jugamos en casa, esperemos un Palau lleno que nos ayude. Creo que es un partido muy importante que vimos otra vez y nos va a dar mucha confianza para el resto de la temporada.
Mem, que torna a la convocatòria, però qui no hi serà a la banqueta serà Carlos Ortega, a l'espera de la resolució del recurs presentat pel club a la sanció d'un partit per les protestes del tècnic. Encara a la Champions, en la tercera jornada de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va golejar 11-27 a la piscina del Hannover i el Sabadell segueix en vida gràcies a la gesta d'ahir a Marsella, guanyant per la mínima els francesos 11-12. I en la tercera jornada de l'Eurocup, el Barcelona acaba de guanyar 10-14 en la visita al Zlonski hongarès, líder del seu grup. Els catalans, que venien de les bones sensacions, volíem dir, a la victòria de la segona jornada, han donat la sorpresa i prenen la primera posició del grup. I el Club Natació Terrassa, segon del grup A amb 3 punts, rep a quarts de 9 el Duisburg Alemany, cué amb 0. I tornem a casa perquè Gerard López ja ha donat la convocatòria de la selecció catalana pel partit contra Palestina pel proper 18 de novembre a Montjuïc. Entre els noms destacats hi trobem el blaugrana Marc Bernal, els ex-blaugranes Pau Víctor, Arnau Tenas i Sergi Gómez, els blanquiblaus Ramon Terrats, Jofre Carreras i Antoni Roca, i Àlex Moreno i Joel Roca de primera. Això pel que fa a primera divisió, els germans escapulats Àlex i Jordi Cano de la primera federació.
Gràcies, Janira. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janira Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Cràters d'impacte a la Terra. Quan mirem la Lluna amb un telescopi, veiem que està plena de forats, de cràters. Tots ells són deguts a la caiguda de roques i altres materials procedents de l'espai, trossos d'asteroides i de cometes, bàsicament. Ara bé, a la Terra també arriben roques amb prou energia per formar cràters? Cada dia arriben tones de material procedents de l'espai exterior a la Terra. Però la gran majoria són fragments tan petits que, quan entren a l'atmosfera, s'escalfen molt per fregament, es cremen i es desintegren. Però de tant en tant n'arriba un de més gran, que ja no es crema del tot, sinó que es crema en part, però trobem trossos al terra, trobem meteorits. I si la roca inicial és molt gran, això no passa gaire sovint, però si arriba una roca molt gran, es crema la part de fora, arriba al terra, però arriba amb tanta energia que fa un impacte molt important al terra i arriba a produir un cràter d'impacte. No cal que us recordi que els dinosaures van desaparèixer degut al xoc d'un gran asteroide que va xocar amb la Terra fa 65 milions d'anys. El que passa que la Terra no està acribillada de cràters. Per què? Perquè la superfície de la Terra és una superfície viva. Hi ha erosió, es tapa, fa vent, plou. A més, hi ha tectònica de plaques. La superfície de la Terra està feta de plaques de diferents trossos que entren un dins de l'altre, i això vol dir que en uns quants milions d'anys la subterra s'ha renovat del tot. Però tot i així, encara avui en dia trobem cràters a la superfície de la Terra. Trobem els cràters més joves que s'han format, oi? Actualment en coneixem uns 200. Els més coneguts o famosos són els següents. Primer de tots, el cràter de Chicxulub. És el cràter que va formar l'asteroide que es va carregar els dinosaures. Els dinosaures i el 70% de les espècies vives de l'època. Va caure fa 65 milions d'anys, i aquest cràter on el trobem? El trobem a sota terra, no a la superfície, perquè han passat molts anys i s'ha anat tapant, no? El trobem entre el Golf de Mèxic i a sota la península del Yucatán, a Mèxic també. Segon cràter important, el cràter de Redenford, a Sud-àfrica. El primer, el de Chicxulub, té un diàmetre d'uns 180 quilòmetres. És gran, eh? Aquest altre encara és més gran. Aquest de Sud-àfrica fa un diàmetre de 300 quilòmetres. Es calcula que té una edat d'uns 2.000 milions d'anys
i és el cràter d'impacte més gran que hem trobat a la Terra.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia i aplana el terreny pel retorn de Carles Puigdemont i la rehabilitació política d'Oriol Junqueras. Jordi Fortià.
Aquesta opinió no és vinculant per al Tribunal, però ja ha generat una allau de reaccions polítiques. Des de Junts, Jordi Turull, i des d'Esquerra, Oriol Junqueras, ja s'han pronunciat.
Per nosaltres és un petit pas processal, però entendran que per Junts per Catalunya és un gran pas pel retorn dels nostres exiliats i per l'aplicació ja definitivament a tothom que se la mereix de la llei d'amnistia.
Que sabíem que mai no hi havia hagut malversació, que mai no hi havia hagut rebel·lió, que mai no hi havia hagut cap de les acusacions que han justificat aquesta persecució judicial, aquesta persecució penal.
Junts evita alinear-se amb el PP abstenint-se de l'esmena dels populars per allargar la vida útil d'algunes centrals nuclears com la d'Ascó.
La decisió dels independentistes ha impedit que s'aprovi aquesta esmena i dona oxigen un cop més a l'executiu de Pedro Sánchez, malgrat l'anunci de trencament de relacions entre Junts i PSOE.
Vist per sentència el judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
El judici per la presumpta revelació de secrets de la parella de Díaz Ayuso s'ha tancat sense que García Ortiz fes servir l'últim torn de paraula, com s'havia especulat.
El Ministeri d'Agricultura ordena que es confini tot l'aviram que viu a l'aire lliure per evitar la propagació de la grip aviària.
Això implica estendre el confinament a les explotacions agrícoles i a les d'autoconsum, o les que produeixen carn o ous per a la venda directa. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, fa una crida a la calma.
En principi no tenim cap cas confirmat a Catalunya, però totes les precaucions són poques i jo que sempre dic, la millor prevenció en bioseguretat és doncs, seguir les, el més estricte possible les mesures de, i les normes que en aquests moments tenim. Per tant, de moment, tranquil·litat, però estar tots atents i fer bé la feina.
En marxa l'entrega dels Premis de Comunicació Local, on el gran protagonista és el periodista Josep Cuní, que rep el Premi d'Honor de la Comunicació que otorga la Diputació de Barcelona.
A la convocatòria s'han presentat un total de 72 candidatures de tot Catalunya. Recordem que la gala s'emet en directe per la xarxa Més i es podrà recuperar a 11:15 per les televisions locals.
I en esport, Janira Gallut, avui tenen un nom propi, el de Xavi Pasqual, nou entrenador del Barça de bàsquet.
El tècnic de Gavà enceta la seva segona etapa al club 9 anys després i signa per 2 temporades i el que queda d'aquesta fins al 2028. Pasqual, amb qui el Barça va aconseguir la darrera Eurolliga ja fa 15 anys, s'incorpora dilluns a l'equip i debutarà la setmana vinent contra l'Efes a Istanbul.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Situació ja força bruta. Està arribant molt de polsim en suspensió. També tenim núvols enganxats a la costa, que són força amenaçadors, però no deixen pluja. I, a banda, també alguns núvols prims enmig d'aquest ambient més aviat suau. Només allà on bufa una mica més el vent, la sensació no és tan agradable. Però déu-n'hi-do, aquesta tarda hem arribat a fregar els 25 graus en algunes comarques de Ponent. Al llarg d'aquesta nit i del divendres, els núvols seran els protagonistes. I, de fet, durant el matí ja cel força tapat per del país, amb algunes pluges que aquesta nit ja aniran agafant cos i que demà al matí seran extenses al Pirineu Lleidatà. A la resta del país, molts núvols, però poca aigua, i despertarà el divendres molt suau, també amb molt de vent, al Pirineu. Durant la tarda, algun xàfec més intens caurà entre les comarques del Camp de Tarragona, àrea de Barcelona i l'interior gironí, i continuarà plovent a la cara sud del Pirineu Lleidatà, amb una temperatura encara molt suau. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs destaquem ja bàsicament dues vies, dos punts. A la resta del trànsit ja va millorant força. Per una banda, l'autovia 2, on a causa d'un vehicle variat hi ha aturades entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, això és d'entrada a Barcelona, i d'altra banda, la ronda de dalt, que no acaba de fer net, i en sentit Trinitat, ara per un nou avariat, hi ha també l'altitud amb aturades pràcticament des de Diagonal fins a Vallcarca, com dèiem, en sentit Besàs. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La justícia europea es pronuncia per primer cop sobre la llei d'amnistia i obre una escletxa al futur retorn de Carles Puigdemont i a la rehabilitació política d'Oriol Junqueras.
L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala gran part de la llei, tot i que veu vulneracions en algunes parts del text. Aquesta opinió no és vinculant per al Tribunal, però ja ha generat una allau de reaccions polítiques. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull ja s'han pronunciat.
I, òbviament, també s'han pronunciat el PP i Vox, que a grans trets treuen importància a l'informe i continuen en la seva postura d'atacar Pedro Sánchez a través de la llei d'amnistia. Pere Sanz.
L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la major part de la llei d'amnistia. Segons el lletrat, la normativa s'ha aprovat en un context real, diu, de reconciliació política i social i no suposa, per tant, cap autoamnistia. L'advocat general de la Unió considera també que la llei no afecta els fons europeus. Segons l'informe, per donar la responsabilitat comptable per l'UO no afecta els interessos financers de la Unió Europea. Per contra, el lletrat posa objeccions, això sí, de procediment i critica el límit de 2 mesos que es marca en l'aplicació de la norma. El dictamen de l'advocat aplana ara el camí pel retorn de Carles Puigdemont i l'habilitació d'Oriol Junqueras. Justament, des de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, apuntava sense marcar terminis el retorn dels exiliats.
Per nosaltres és un petit pas processal, però entendran que per Junts per Catalunya és un gran pas pel retorn dels nostres exiliats i per l'aplicació ja definitivament a tothom que se la mereix de la llei d'amnistia.
I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha assegurat que l'informe avala la posició dels republicans.
Que sabíem que mai no hi havia hagut malversació, que mai no hi havia hagut rebel·lió, que mai no hi havia hagut cap de les acusacions que han justificat aquesta persecució judicial, aquesta persecució penal que ha portat a molta de la nostra gent a l'exili o a la presó.
També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat la seva satisfacció per la posició de l'advocat.
Estic content que hi hagi aquesta revolució, que he estat sempre confiat que seria així, i a més afegeixo, demano un cop més com a president de Catalunya que s'apliqui amb agilitat i sense subterfugis una llei que és bona per Catalunya i que és bona per Espanya.
Des de Madrid, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, celebra la decisió de l'advocat europeu i des del Partit Popular s'insisteix que es tracta d'una llei immoral i sosté que el lletrat europeu apunta a una possible vulneració de drets.
Doncs, en clau política, també Junts evita alinear-se amb el PP, abstenint-se de l'esmena dels populars per allargar la vida útil d'algunes centrals nuclears com la d'Ascó.
La decisió dels independentistes ha impedit que s'aprovi aquesta esmena i dona oxigen un cop més a l'executiu de Pedro Sánchez, malgrat l'anunci de trencament de relacions entre Junts i PSOE.
Jordi Casino.
L'esmena que s'ha votat a la cambra baixa va ser introduïda pel partit d'Alberto Núñez Feijóo al Senat, on té majoria absoluta en la tramitació de la llei de mobilitat sostenible que ha estat aprovada i ha rebut el suport de 171 diputats, 172 han votat en contra i 7, els de Junts, s'han abstingut. Per tant, tot i les amenaces dels de Puigdemont de bloquejar la legislatura, aquest dijous han tornat a permetre que algunes de les iniciatives del govern espanyol tirin endavant. Escolteu Ana Martínez del PP, Eloi Badia de Sumar i Cristina López del PSOE.
Mantener las centrales es bueno porque garantiza el suministro y segundo porque la factura de la luz será más barata.
Endesa y Iberdrola controlen el 50% del consum elèctric català. El que està en joc és si perpetuem un càrtel de 2 multinacionals o democratitzem l'energia amb centenars d'empreses del sector renovable.
Quieren alargar las vidas de las nucleares, sin rubor, sin informes técnicos y sobre todo sin pensar en la gente.
Un ple del Congrés que ha aprovat en definitiva la nova llei que regula els serveis d'atenció als consumidors, un text que, entre d'altres coses, es prohibeix les trucades d'espam i que obligarà a les grans empreses a atendre en català en menys de 3 minuts i per una persona sempre que es demani.
I encara un titular més de política, vist per sentència al judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
En l'última jornada, l'acusació particular ha mantingut que la presumpta filtració de dades de la parella d'Isabel Díaz Ayuso va destruir la seva presumpció d'innocència, li va imposar una sentència política i el va convertir en moneda política. El judici ha quedat vist per sentència aquesta tarda després que el fiscal general hagi rebutjat fer ús del seu dret a una última intervenció.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també destacat de la jornada, el Ministeri d'Agricultura ordena que es confini tot l'aviram que viu a l'aire lliure per evitar la propagació de la grip aviària. Això implica estendre el confinament a les explotacions agrícoles i a les d'autoconsum o a les que produeixen carn o ous per la venda directa al consumidor.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida a la calma i recorda que es tracta d'una mesura preventiva.
En principi no tenim cap cas confirmat a Catalunya, però totes les precaucions són poques i jo que sempre dic, la millor prevenció en bioseguretat és doncs, seguir les, el més estricte possible les mesures de, i les normes que en aquests moments tenim. Per tant, de moment, tranquil·litat, però estar tots atents i fer bé la feina.
Doncs des de l'Associació de Criadors de la Raça Prat reiteren que les mesures de prevenció contra la grip aviària ja es compleixen, com ara el tancament de les aus als corrals per evitar que entrin en contacte amb altres de salvatges i ocells silvestres. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
L'Associació de Criadors de la Raça Prat reitera que les mesures de prevenció contra la grip aviària ja s'estan complint, com és el tancament de les aus als corrals per evitar que entrin en contacte amb d'altres de salvatges o ocells silvestres. També aquest dilluns s'han fet les analítiques que han de confirmar que l'aviram està lliure de qualsevol malaltia i, per tant, es podria enviar a la Fira Avícola de la Raça Prat, que se celebra a finals d'aquest mes i en cas que la Generalitat confirmi que es pot celebrar. Escoltem el seu president, Gerard Llamas.
A totes les explotacions que tenim ara mateix de Raça Prat, ja sigui aquí al Prat de Llobregat, ja sigui d'autoconsum, de multiplicació, dedicat a la comercialització, les aus sempre romanen tancades. És a dir, sempre tenen un sostre protegit i, de fet, si agafa un pla aquí darrere, veureu que tenim un sostre per protegir el tema de les defecacions de les aus migratòries. És a dir, sempre s'han pres mesures a nivell de la influència aviària.
Un altre dels espais, com és la granja Torres, l'única que comercialitza el pollastre pot elevar, ja fa setmanes que segueixen totes les mesures de seguretat contra la grip aviària.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmic, el Banc Sabadell guanya prop de 1.400 milions d'euros fins al setembre i bat un nou rècord de beneficis. És un 7,3% més que l'any passat. Són els primers resultats després del fracàs de l'OPA hostil del BBVA i s'expliquen pel creixement dels volums de crèdit i els recursos dels clients. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Altres dades rellevants d'aquests 9 primers mesos de l'any són que la concessió d'hipoteques ha augmentat un 26% i el nou crèdit al consum s'ha enfilat fins als 2.216 milions, un 19% més. En empreses, els préstecs i crèdits han assolit els 13.902 milions. Pel que fa al marge d'interessos, ha baixat un 3,2% interanual i les comissions netes s'han elevat fins als 1.032 milions d'euros fins al setembre. Pel que fa a la filial britànica TSB, ha disparat el benefici net fins al 198 milions de lliures fins al setembre, que és prop d'un 44% més. I, per acabar, l'estimació de la remuneració que rebran els accionistes és positiva per al període 25-27, és de 6.450 milions d'euros, cosa que representa prop del 40% del valor actual del mercat de Banc Sabadell.
I encara en l'àmbit econòmic, però especialment laboral, la Fira de l'Ocupació de Tarragona, organitzada per la Cambra de Comerç, ha tornat a omplir el Palau Firal amb cues constants i un ambient marcat per la recerca activa de feina. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
Amb més de 90 stands, l'organització preveu superar els 3.000 visitants i els 17.000 contactes laborals generats. La satisfacció empresarial es manté alta amb la fira i, de mitjana, cada edició deixa unes 400 contractacions. Molts assistents coincideixen que el principal valor de la fira és la proximitat.
Jo veo que és millor presencial, perquè hi ha el contacte, més humanitat, més de tot.
En els testimonis recollits, diversos assistents també destaquen el bon ritme del sector serveis.
Clar, els nostres joves és més aviat tema restauració, serveis i magatzem.
En canvi, persones que provenen del sector de la química industrial lamenten que el sector està parat.
Actualment no hi ha gaires ofertes i les poques ofertes que hi ha al final busquen un perfil molt específic.
Tot i això, tothom coincideix en que la fira és més fàcil connectar amb les empreses, explicar-se i generar confiança.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat a Lleida el nou edifici de consultes externes de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. L'equipament, en marxa des de l'estiu, ha costat 46 milions d'euros i ha permès incrementar la superfície del complex hospitalari en un 30%. Ho ha ullat de Ràdio Quim Gassó.
El renovat equipament en marxa des de l'estiu ha representat una inversió de 46 milions d'euros, gairebé la meitat dels quals provinents de fons europeus, i ha ampliat la superfície del complex hospitalari en un 30%. Illa ha reivindicat la sanitat pública com un servei essencial i una eina de cohesió en tot el territori.
La sanitat és la política pública més ben valorada pels ciutadans i la que més cohesiona la nostra societat. Qualsevol persona de les terres de Lleida, del Pirineu, de la Vall d'Aran, qualsevol persona sap que independència del seu estatus econòmic, que amb independència del seu estatus social, quan creï aquestes portes rebrà exactament la mateixa atenció.
En total, més de 2.000 persones provinents de la demarcació de Lleida, però també de tota l'àrea d'influència de la capital del Segrià, utilitzaran aquest equipament cada dia. El president Illa també ha aprofitat la seva visita a Lleida per signar un conveni per al desenvolupament de projectes amb intel·ligència artificial en l'àmbit sanitari, juntament amb el ministre Òscar López. L'acord ha formalitzat l'aportació de 27 milions d'euros de fons europeus per tal de millorar l'assistència domiciliària i l'atenció personalitzada.
I encara en l'àmbit sanitari, els alcaldes de l'àrea bàsica de salut d'Agramunt han demanat avui a la consellera de Salut, Olga Pané, fórmules que ajudin els pobles petits a mantenir una bona assistència sanitària. Ràdio Ciutat, Txell Barnaus.
Després de viure episodis de falta de metges, com el del 2023, els alcaldes han demanat avui que Salut sigui sensible als pobles petits, on serveis com els consultoris són de gran necessitat, sobretot perquè la població està molt envellida. Així ho indica l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández.
La gran reivindicació és que els nostres pobles estan perdent tots els serveis i l'únic servei que encara ens quedava era el servei del consultori. I el que no volem és perdre aquest servei del consultori, que era de lo poc que teníem als pobles i, a més, és dels pocs serveis que necessiten les persones que viuen als pobles, que majoritàriament són d'edat avançada.
Cal recordar que l'àrea bàsica de salut d'Agramunt està formada per 15 pobles de 5 municipis de 3 comarques, l'Urgell, la Segarra i la Noguera. Agramunt és el nucli de població més gran, tot i que els altres pobles comptaven amb consultoris on es desplaçava un metge i un equip d'infermeria. Amb la falta de metges, alguns consultoris s'han tancat i altres només obren un cop per setmana.
En la plana social de Barcelona hi ha almenys 8.000 habitatges amb greus defectes estructurals, la majoria a causa de l'amiant. Ho diu la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que ubica aquests edificis als barris de la Pau, Trinitat Vella, el Carmel i Besòs.
L'entitat es queixa que l'administració no tan sols els abandona, sinó que a més no els ajuden a l'hora de poder demanar ajuts i subvencions.
Marc Dalmau.
Lamenten que fa anys que demanen solucions que no arriben i denuncien que aquestes famílies tenen un alt risc de quedar-se sense llar on viure perquè, a més, no es podrien pagar els preus actuals dels habitatges de la ciutat. Des de la Federació d'Associacions de Veïns demanen una intervenció pública de gran envergadura i que l'Ajuntament assumeixi el cost quan hi hagi famílies que no poden assumir-lo. Miquel Borràs n'és el president.
També calen línies de crèdit públic assequible, en bones condicions, i, sobretot, cal resoldre amb urgència situacions desesperades, amb compromisos segurs per certes famílies que ho estan patint, i aquestes accions han d'incloure una anàlisi de l'edifici estructural i social. S'ha de tenir clar quina és la composició social d'aquests edificis.
Una altra de les denúncies que fan és que en molts casos els habitatges no passen la inspecció tècnica i això després els impossibilita poder accedir a les subvencions dels fons europeus que, justament, els ajudaria a poder fer la rehabilitació i passar aquesta inspecció.
L'eclipsi solar total del proper 12 d'agost es podrà veure des d'una trentena d'emplaçaments segurs del sud del país, una tria que ha fet el govern per gaudir de manera segura i amb les millors condicions de visibilitat d'aquest fenomen astronòmic excepcional que no es veia a casa nostra des de fa més d'un segle. Carina Bellbé.
El govern vol acollir l'eclipsi solar total del 12 d'agost com un projecte de país perquè considera que aquest esdeveniment transcendeix l'àmbit científic, una ocasió per reivindicar la ciència, però també una oportunitat estratègica i econòmica. Per gestionar-ho, ha proposat una trentena d'emplaçaments segurs perquè la població el pugui gaudir allà on es veu millor, és a dir, a 20 municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i de Ponent. Protecció Civil activarà un dispositiu de seguretat i també es prepara una campanya per conscienciar la ciutadania de la necessitat utilitzar protecció visual. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Innovació.
Hem seleccionat 20 municipis. Això dona com a resultat una dissecció i una avaluació de 27 punts d'observació, en els quals podrem encabir a la vora de 85.000 persones. I en aquest moment doncs, estem treballant frec a frec amb els ajuntaments, amb els alcaldes i les alcaldesses, a la seva proposta d'observació el dia 12 d'agost del 2026.
Ampliaran més de 334.000 metres quadrats dedicats a l'observació de l'eclipsi.
I avui han començat a Santa Maria de Palautordera les 16es jornades de la memòria històrica, que aquest any porten per títol Passat, present i futur de l'aigua a Palautordera. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
Les jornades s'allargaran fins dilluns vinent i volen redescobrir el vincle del municipi amb els rius, les fonts i les infraestructures hidràuliques que han marcat la vida local. El programa inclou xerrades, projeccions, rutes guiades i activitats escolars que valoraran la memòria col·lectiva i el patrimoni cultural relacionat amb l'aigua. Marc Gallardo, regidor de Cultura, explica l'objectiu de les jornades.
Hem de servir per reflexionar i tenir coneixement de tot allò que en un passat hem tingut i que potser d'alguna manera o no s'ha fet de tot bé o bé cal esmenar.
Les activitats continuaran demà amb la inauguració oficial i la ponència d'Àlex Van der Land sota el títol Entre núvols, rius i meteorologia, el Montseny, la Vall Alta de la Tordera i el futur de l'aigua. Al cap de setmana hi haurà rutes guiades i una taula rodona d'experts.
En Cultura, en marxa l'entrega dels Premis de Comunicació Local, on el gran protagonista és el periodista Josep Cuní, que rep el Premi d'Honor de la Comunicació que atorga la Diputació de Barcelona.
Però hi ha molts altres guardons. A la convocatòria s'han presentat un total de 72 candidatures de tot Catalunya. Recordem que la gala s'emet en directe per la xarxa Més i es podrà recuperar a 11:15 per les televisions locals.
Doncs seguint aquesta gala, el Paranimf de la Diputació i el nostre company Pol Rojas. Pol, bona tarda.
Bona tarda. Fa poc menys d'una hora que el Paranimf de la Diputació de Barcelona acull la gala de la 38a edició dels Premis de la Comunicació Local, uns premis que busquen potenciar i enriquir els mitjans d'informació de proximitat. De moment ja coneixem diversos guardonats, dels quals podem destacar el Premi Miramar de Televisions Locals, el qual correspon a BTV, i també el Premi Rosalia Rovira, que ara mateix s'acaba d'anunciar, de Ràdios Locals, que correspon a l'Espluga FM de l'Espluga de Francolí. També el millor contingut de vídeo, que també correspon a BTV, però el projecte va passar aquí, de BTV, i també el millor contingut de vídeo correspon a Maquis a les Muntanyes de Prades de Canal Reus. Tots ells mitjans adherits a la xarxa de comunicació local. I com heu comentat, un altre guardonat és Josep Cuní, qui ha rebut el Premi d'Honor d'enguany per la seva gran trajectòria marcada pel rigor, la innovació i el compromís amb la comunicació de qualitat. Nosaltres seguim ben pendents de com evoluciona aquesta entrega de premis al Paranimf de la Diputació.
Moltíssimes gràcies, Pol. Lloques Grasses farà un segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 9 d'octubre.
L'anunci arriba després que les entrades per al primer dels concerts de comiat s'exhaurissin en 20 minuts, en el que ha suposat un rècord inèdit fins ara per a un grup en català. Els tiquets per a la segona actuació, el dia abans, al mateix recinte, es podran adquirir a partir d'aquest divendres a les 12 del migdia.
També la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, el Maresme, i la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú seran les protagonistes de les visites inesperades de la Setmana de l'Art a Catalunya.
Des del 27 de novembre, més de 50 activitats posaran de relleu la relació entre galeries d'art i museus sota el lema «El groc et crida, l'art espera».
David Navarro.
El groc és el leitmotiv escollit per la Setmana de l'Art. Per això, diverses galeries i museus convoquen propostes que giren entorn a aspectes relacionats amb aquest color. Performance, tastos de vins, recitals, activitats dirigides a fomentar l'art i el seu accés. És el cas de les visites inesperades. Com ha explicat la comissària Montse Frisac, obres contemporànies dialoguen amb peces dels museus com el Víctor Balaguer.
Els diàlegs es produeixen amb una obra del museu o a vegades amb un espai. Per exemple, a Vilanova hi ha una obra, una pintura que va sobre el tema del suïcidi i que obre una mica l'exposició i que dialoga amb tota la pinacoteca del Museu de Vilanova, que té dues obres que tenen a veure amb el tema del suïcidi, però en aquest cas en el segle XIX.
Així, per exemple, la Fundació Palau, les obres de Picasso dialogaran amb peces d'artistes com Jordi Martorano, de Pigment Gallery, o Marina Gasparini, del Tiba Nou Gallery.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. Xavi Pascual és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic de Gavà enceta la seva segona etapa al club 9 anys després i signa per dues temporades i el que queda d'aquesta fins al 2028. Pascual, amb qui el Barça va aconseguir la darrera Eurolliga ja fa 15 anys, s'incorpora dilluns a l'equip i debutarà la setmana vinent contra l'Efes a Istanbul. Tot plegat l'endemà de la victòria dels blaugranes en la visita a la pista del Bayern de Múnich, 70-75. L'equip d'Òscar Orellana va anar per davant el marcador durant tot el partit i va mostrar una cara millorada davant els bavaresos, ho explicava el tècnic.
crec que ens havíem preparat força bé durant aquests dos últims dies. La clau, sense cap tipus de dubte, és l'esperit que ha tingut d'equip, de competir, de lluitar i de posar tothom els interessos de l'equip per sobre dels seus individuals. Sí que m'agradaria dir també que és una victòria d'equip i que en Joan doncs també és partícip d'aquesta victòria. Vull dir, nosaltres les coses que podem fer en dos dies no són equiparables a tota la feina que havia estat el Joan, per tant m'agradaria doncs dedicar-li aquesta victòria.
I no marxem d'Europa, en aquest cas a l'handbol, perquè el Barça rep aquest vespre 3:15 al Wisla Blok, després de 3 setmanes sense Champions. Els blaugranes ja van guanyar àmpliament 24-34 en l'enfrontament d'anada de terres poloneses i buscaran ampliar la distància amb la tercera plaça del grup. Dic a Mem, el capità que torna a la convocatòria, qui no hi serà, però serà Carlos Ortega, a l'espera de la resolució del recurs presentat pel club per la sanció d'un partit a les protestes del tècnic. I encara a la Champions, en la tercera jornada de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va golejar 11-27 a la piscina del Hannover i el Sabadell segueix en vida gràcies a la gesta d'ahir a Marsella, guanyant per la mínima, volíem dir, els francesos 11-12. Quim Colet valorava el canvi de dinàmica de l'equip.
Ha sigut un partit que l'afrontàvem, diguéssim, amb una minicrisi, després de dos resultats adversos, una Champions i una a la Lliga, contra rivals que esperàvem guanyar. L'equip ha reaccionat no bé, molt bé.
I a la tercera jornada de l'Eurocup, el Club Natació Barcelona ha guanyat el 10-14 en la seva visita als Lonoki hongarès, líder del seu grup. Els catalans, que venien de les bones sensacions a la victòria a la segona jornada, han donat la sorpresa i prenen la primera posició del grup. I el Club Natació Terrassa, segon del grup amb 3 punts, rep a 8:45 el Duisburg alemany, QE amb 0. I tornem a casa perquè Gerard López ja ha donat la convocatòria de la selecció catalana pel partit contra Palestina del proper 18 de novembre a Montjuïc. Entre els noms destacats hi trobem el blaugrana Marc Bernal, els exblaugranes Pau Víctor, Arnau Tenas i Sergi Gómez. Encara al futbol, el Barça segueix invicta a la Champions femenina després d'aconseguir la victòria per 3-0 contra el Lovaina amb gols d'Alexia Botellas, Everards en pròpia porta i Irene Paredes.
Moltíssimes gràcies, Janira. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janira Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. We had a plan. Move out of this town, baby. West to the sand. It's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing it's on, you'd cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn? I'm sure you lost it. Didn't even say goodbye. Just wish I knew what caused it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin. Go back, go bashing. I loved you, I tried.
Notícies en xarxa.